Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 7 d'octubre i l'Espanyol ja té nou entrenador. Aquest vespre ho ha fet oficial, la destitució de David Gallego, l'arribada de Pablo Machín. Molta sort i encerts per Pablo Machín, que un dels problemes, la curta plantilla, seguirà sent la mateixa. Per tant, que li vagi molt bé a Machín després d'aquesta ja inevitable destitució de David Gallego. Semblava que ja no hi havia una altra solució després de la derrota diumenge i de veure que, entre tots, havien anat deixant sol el tècnic de Súria. Relleu poc sorprenent a la banqueta de l'Espanyol. En canvi, el que va passar ahir al Barça va ser del tot sorprenent. D'una banda, el Camp Nou, amb la golejada contra el Sevilla, i de l'altra, a l'Assemblea, on la junta directiva del Barça va fer el més difícil: carregar contra el vot electrònic, dir que no ho veien clar, votar-hi a favor i perdre la votació, perquè no va passar. Després de retirar un punt de l'ordre del dia l'any passat, això era el que ens faltava veure. Bona nit, són les 11. Això és el club.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Avui al Club de la mitjanit. Tenim un nom que no el sap tothom. Qui sí que el sap és el Xavi Campos. Ens parlarà d'algú que va ser notícia ahir al Camp Nou i també fa uns mesos a les oficines del club. D'aquí uns minuts sabrem qui i per què és el protagonista del Gossip.
El Gossip d'avui del Campos va d'un protagonista d'ahir que ho va ser l'estiu i ho podria haver estat més, però van dir no. Van dir no. A qui li van dir no? Ho sabrem d'aquí uns minuts. 11 i 2 minuts i mig en directe a Esport 3 i Catalunya Ràdio. Avui han destituït David Gallego a l'Espanyol, ara de seguida ho comentarem. Però ahir van viure un partit del Camp Nou que també va tenir la seva gràcia, perquè va ser un partit estrany. Golejada del Barça, una efectivitat màxima, però hi havia moments que el Sevilla semblava que s'enduia el partit, com a mínim per joc. Bé, us preguntem per aquest partit del Barça d'ahir. Està tenint molt èxit avui la pregunta, molts vots, i encara tot just acabem de començar el programa, però us va convèncer el partit d'ahir de l'equip de Valverde? Us va convèncer el partit d'ahir del Barça? Doncs bé, com sempre, quatre opcions, i avui molt polaritzades les opcions. Atenció, primera opció, evidentment em va agradar, em va convèncer, partidàs. Només un 6%. Segona opció, bon resultat, joc regular, 46%. Atenció, així a la Champions, cao, 42%. I l'última opció, no m'agrada, però voto a favor, una mica el que va fer la directiva, un 6%. Per tant, tenim quatre opcions, com sempre, a través del Twitter del programa, @clubmitjanit, podeu opinar sobre què us va semblar aquest partit del Barça, que evidentment va acabar amb un resultat fantàstic i que deixa el Barça segon classificat a primera divisió. Això és el Barça, però l'Espanyol, a l'Espanyol ahir es va acabar una etapa. De fet, s'ha acabat avui, però es va certificar ahir amb una derrota 2-0 a Mallorca.
Davant seu Pedrosa, guanya la línia, remata i gol. Ha marcat el Mallorca, ha marcat Budimir. No es pot jugar amb foc. Fa mistos, Víctor Sánchez i gol. Increïble, increïble. I salva Sevilla, fa el segon en una jugada que reflecteix perfectament el partit. Final. No sabem què passarà, però tot pinta de que avui probablement pot ser l'últim partit de Gallego.
Veig que Gallego no diu res a cap dels seus jugadors, a ni un. Imatge també insòlita. No ha saludat a ni un jugador de l'Espanyol. A cap. De la mateixa manera que ha arribat al centre del terreny de joc i ha alçat els braços agraint la presència dels aficionats, se'n torna cap al túnel de vestidors sense haver dirigit ni una sola paraula, ni una sola mirada a cap dels seus jugadors. Ara ho farà. Suposo que potser se n'ha adonat,
sí, sí.
I ha tornat enrere quan ja era pràcticament a punt de sortir del rectangle de joc, eh?
Més que una derrota.
Tanto el cuerpo técnico como ellos estamos convencidísimos que esto se va a sacar adelante. Por lo tanto, yo estoy muy, muy convencido que por nuestra parte no va a quedar, ni mucho menos.
La soledat de David Gallego, que fa una setmana, set dies, era confirmat en el seu càrrec per part del nou portaveu Joan Capdevila. Sigui com sigui, avui hi ha hagut canvi a la banqueta. Pablo Machín ja és el nou entrenador de l'Espanyol. De fet, ja ha fet una piulada fins i tot adreçant-se a l'afició blanca i blava. I tant de bo que aquest canvi serveixi perquè l'Espanyol surti de la zona de descens. Certament la situació esportiva de l'equip blanc i blau a la Lliga, com a mínim, és trista i dolorosa de veure. Els direm que vinguin els dos comentaristes aquesta nit. Tinc el Xavi Fina i el Sergi Andreu, que vinguin, sisplau. Xavier Fina, bona nit.
Bona nit.
Fa una setmana confirmàvem Gallego, però dèiem que dilluns que ve pintava que...
Era una confirmació d'aquestes del món del futbol.
Hem certificat que confirmació igual a destitució propera. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, bona nit.
De fet, ahir ja teníem clar el que passaria.
Sí, 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 sí. I de fet, jo abans del partit tenia claríssim que si l'Espanyol no era capaç de guanyar Mallorca, Gallego se'n anava al carrer, eh? Perquè fa 8 dies ja va posar la directiva i la secretaria tècnica sobre la taula la possible destitució de Gallego després de perdre contra el Valladolid i eren faves comptades.
Aquesta nit, més tard del que potser ens pensàvem, les 8, quarts de 9...
Sí, les 8.
A les 8 l'Espanyol feia un comunicat, el primer, en el qual li deia al seu fins ara entrenador que ho deixava de ser. David Gallego era anunciat ja com a exentrenador amb un comunicat on deia fi de l'etapa de David Gallego. El club ha decidit cessar el català de les seves responsabilitats com a entrenador del primer equip. La decisió, deien, és amb la clara voluntat de reconduir la situació actual del conjunt blanc i blau a la Lliga. L'Espanyol, diu el club, agraeix a Gallego la seva dedicació i treball en aquestes més de 6 temporades al club, on ha estat una figura important i ha aconseguit nombrosos èxits com a entrenador del futbol base. Puntualitza. Nombrosos èxits com a entrenador del futbol base. Vull recordar que una temporada que semblava plàcida no va ser desastrosa perquè Gallego agafa l'equip 6 partits. Però sigui com sigui...
5 partits.
O 5 partits, que si no s'arriben a treure bé, encara hauríem patit. Estàs content avui?
Content no és la paraula, perquè jo, com he insistit tots aquests dilluns en el qual semblava que jo tingués alguna cosa contra Gallego, que no la tenia, a mi el que em preocupava era l'Espanyol. I jo el que tenia clar és que amb Gallego no ens en sortíem. I, per tant... Em sap greu per Gallego, perquè jo crec que és això, algú de la casa, que a més penso que és molt bon entrenador, des del punt de vista que en sap molt de futbol, no? A vegades hi ha gent que per les seves formes pensa que Gallego és un entrenador d'aquests que en el vestidor només diu...
Vamos,
aneu a totes i lluiteu, i res més lluny de la realitat, perquè Gallego és algú que li agrada molt el futbol, que en sap molt i que té una idea de futbol. El que passa que no se n'han sortit, i no se n'han sortit, suposo... per un seguit de factors, però diguem, hem arribat a una situació que per mi, aquesta situació, ja hi vam arribar fa alguna setmana, però bueno, jo crec que anem una mica tard, però en tot cas estic content perquè jo crec que la primera fase perquè se solucionin els problemes de l'Espanyol era canviar d'entrenador. No perquè sigui el més fàcil, sinó perquè jo crec que realment en Gallego no ens en sortíem.
No quedava cap suport ja per Gallego?
Pocs, diria. Pocs, fins i tot al vestidor hi havia alguns jugadors que estaven al seu costat, però molts dels jugadors importants del vestidor ja tenien molts dubtes al voltant de la figura de Gallego per molts aspectes, perquè l'equip no ha funcionat fins ara, perquè no ha sabut transmetre i fer entendre als jugadors quin és el seu patró de joc. No hem sabut veure un patró de joc clar amb Gallego durant, recordem-ho, 16 partits 16. Oficials, eh?
Jo els he anat captant cada dilluns, 16, li deia, 8, portem 12, en portem 8 14.
8 de Lliga i 8 d'Europa. Se li ha de reconèixer el gran mèrit de col·locar l'equip a la fase de grups de l'Europa League, d'acord? Però en aquests 16 partits no li hem vist una evolució pel que fa al patró de joc. Els jugadors no han acabat d'entendre què és el que volia Gallego, les formes segurament, el vestidor tampoc, de cada un d'aquests jugadors no han estat les correctes. Bé, la qüestió és que ha anat perdent crèdit mica en mica, i la derrota d'ahir va ser claríssimament el detonant. I fins i tot, ho explicàvem a la transmissió, vèiem un Gallego, sobretot durant la segona part a l'àrea tècnica, abatut ja, fins i tot, com si ja tingués molt clar que estava vivint les seves últimes hores com a entrenador de l'Espanyol.
No, humanament... no s'ha de ser molt llarg tampoc per veure-ho, això, no? Vull dir, si ho sabíeu tots, els de l'entorn perico, doncs ell, que està dintre...
I clar, i s'ha d'entendre que clar, és una situació molt dolorosa per ell. Home. En tots els sentits, perquè...
És que porta 6 anys a la casa.
Porta 6 anys a la casa, és l'oportunitat de la seva vida, des del punt de vista professional. Mm-hmm. Que, clar, queda truncada, allò, queda tallada una carrera i ara haurà de tornar a picar pedres, si se'n permet l'expressió.
Sí, no saps mai d'on tornes a començar, però no tan...
No, exacte.
No Europa.
No Europa, amb un equip allò de que va acabar setè l'any passat. No tornarà amb aquesta situació. Podem agafar l'exemple de Sergio González, que ara anem dient, no, mira, és un bon entrenador, tal, sí, està sí. En el Valladolid,
ha passat
molts anys sense entrenar.
El que passa que Sergio...
I era un jugador d'èlit.
Sí, sí. Hi ha dues diferències. Sergio era un jugador d'èlit, Cat Gallego ha estat un jugador professional.
De segon nivell.
Però un pas per enrere de Sergio, i Sergio va poder entrenar a l'Espanyol una temporada i mitja, gairebé.
Sí, sí, clar,
una temporada sencera i la meitat fins a Nadal de la següent.
Sí, sí,
clar, Gallego no ha tingut temps de demostrar gaire res, no?
Sí, sí.
Avui, Gallego, i al cap de pocs minuts que sabíem que Gallego era destituït, el que també ja ens ensumàvem, ho hem confirmat, el club també ha comunicat el nom del seu relleu. Ja ho podria haver estat el mes de maig-juny, doncs bé, ha hagut d'esperar una mica més, però Pablo Machín, el tècnic del Girona, per dir-ho així, l'entrenador que va fer pujar el Girona a primera i que li va fer passar una temporada primera de somni, la seva primera temporada primera, doncs bé, Machín, nou entrenador de l'Espanyol, compta amb experiència primera després d'entrenar al Girona i al Sevilla. Bé, al Sevilla la cosa no va acabar de sortir bé, al Girona, certament, l'experiència va ser fantàstica. T'il·lusiona Pablo Machín?
Soc prudent. Ara bé, tinc la tranquil·litat...
O sigui, no.
Però en tot cas, em dona garantia de que determinades coses que hem viscut amb David Gallego no passaran. És a dir, és un entrenador que ja té una experiència, és un entrenador que jo entenc que farà un equip sòlid, que igual no fa el millor futbol del món, però que sabrem a què juga, perquè la idea, jo crec que el Sergi ho subratllava, els resultats han estat dolents, a la Lliga com a mínim, però és que la gran queixa que tenim als pericos i la gran preocupació és aquesta, és la de les sensacions i el de no jugar a res. Jo crec que amb Machín hi haurà un equip més o menys sòlid defensivament, un equip que jugarà ràpid, que més o menys sabem amb quina tàctica juga, amb la idea aquesta dels tres centrals, etc. Per tant, una certa idea de solidesa és la que jo m'imagino. La solidesa és una gran font d'il·lusió a la vida. Bueno, depèn d'on vinguis. Depèn d'on vinguis. Venim d'on venim, la solidesa a mi em sembla meravellosa en aquests moments.
I jo crec que l'Espanyol, et diré més, té plantilla per jugar amb el sistema de Machín. Perquè Machín jugarà amb tres centrals, com ho ha fet sempre. L'Espanyol té cinc centrals a la plantilla, per tant, té un cert marge per jugar amb tres centrals. Jo visualitzo perfectament Naldo, David López i Calero com aquests tres centrals. Jugadors a banda, a l'esquerra està claríssim. A Pedrosa li pot treure un rendiment per banda esquerra.
Atenció, perquè l'assistent de Machín, Sergi Andreu, ens fa l'11 ja, eh?
No, sí, jo el tinc al cap, eh? El tinc al cap. Pedrosa a l'esquerra, tinc més dubtes a la dreta, on hi jugarà Corxià, que Corxià no és Pedrosa, però hi jugarà Corxià, i per davant, el Dani ha de jugar Ferreira, i els quatre homes, aquest quadrat que Machín feia servir al Girona, aquí té jugadors de sobres l'Espanyol per moure en aquest quadrat. Roca, Darder, Melendo, Vargas, per exemple.
I en aquest sentit, a mi em sembla bàsic, o sigui, jo també és un altre input que he intentat anar col·locant sempre, que és l'Espanyol tornarà a funcionar quan recuperem a Marroca, a Òscar Melendo i a Sergi Darder. A mi em semblen
tres
elements bàsics. És a dir, que el recuperin anímicament en el joc i des del punt de vista de club que es torni, o sigui, que no es devaluïn més, perquè en tots els sentits sembla que siguin uns altres jugadors
és que...
respecte als que eren l'any passat.
Al final no està eufòric, però està content. El que està content és Pablo Machín, que ja ho ha fet saber a les xarxes socials, ha fet una piulada on confirma que està content, satisfet, il·lusionat i amb ganes d'iniciar aquest repte que, per sort, a més, té aquests 10 dies de mini pretemporada. Estoy muy ilusionado y responsabilizado con este nuevo reto en mi carrera. Ahora tenemos que poner todos de nuestra parte pericos y trabajar duro para haceros sentir orgullosos. Gracias por vuestros mensajes. #volem.
Escolta, m'he posat a seguir-lo, li he fet un fab i l'he retuitat aquest...
O sigui, full combo, eh?
He fet un completo.
I ets molt machinista, ja.
Bueno, o sigui, és...
Bé,
és...
no sé si és molt machinista, però aquest programa, evidentment, ho és. Perquè,
home,
una altra cosa no, però ho hem estat sempre. És una joia, és una satisfacció, ens fa molta il·lusió que després de 6 setmanes de no tenir-la, avui recuperem...
Xavier Fina i Fel Feixedes són... La FIFA.
I això és com a les millors sèries, que ara hi ha un plot twist, un canvi d'argument, on els dos antagonistes s'uneixen per un repte superior. Això passa a Billions. Ara he fotut un espai. No he dit res, no he dit res. No he dit res.
Ai, que et mata.
Fel Feixedes, bona nit.
Molt bona nit, què tal? Com esteu?
Estàs ja preparat per animar l'Espanyol?
Jo estic preparat per animar en Jordi, per animar en Pablo. I dono la casualitat que entrenarà l'Espanyol. Ja em fa il·lusió que tornin a la primera divisió i em fa il·lusió que en Fina s'il·lusioni amb Machini i amb Jordi Guerrero.
No ha contestat la pregunta,
No. Però escolta'm...
A veure, no ens enganyem.
Pots fer el mateix que vas fer amb el Girona,
O sigui... Hòstia, ser del Girona, siguent del Barça, és molt fàcil.
Exacte, ara m'agrades.
Ser del Girona, ser del Barça, i a més ser de l'Espanyol, hòstia, això és molt complicat,
Agafem...
Això és molt complicat.
Jo crec que el Feixedes l'agafem descol·locat ara mateix.
Sí.
Sí, la veritat és aquesta. La veritat, i ja feia dies que me la veia venir, aquesta.
Ens ho anàvem dient, nosaltres dos. Jo dic, prepara't. Jo l'he anat intentant mentalitzar.
Això és veritat, això és veritat. A mi hi ha una cosa que em fa patir, i és que, clar, jo vaig seguir el Sevilla, i quan marcava el Sevilla, hòstia, me n'alegrava molt. Segueixo el City, per l'amic Carlos, i seguia el Bayern de Múnich. I a les xarxes, doncs, cridava els gols. Hòstia, ja sabeu com són les xarxes. Si ara em poso a cridar un gol de l'Espanyol, és que em poden esperar fora de casa. És que, vull dir, per tant, sort que tinc el WhatsApp d'en Fina, que podré fer-ho directament sense que es vegi massa, saps?
Però jo puc fer captures de pantalla, també. Si et veig molt, molt que te n'amagues... I faig tuits.
Mireu què em diu el Feixedes.
Què diu el Feixedes.
Recordem, per si algú s'ha perdut o no ens s'ha enganxat aquest any al programa, que el Feixedes, que és gironí del Girona, encara que al final dubti, era molt amic de l'ajudant de Machín, Jordi Guerrero. Vaja, és molt amic, no era, és molt amic. I per tant ara doncs, tindrà un amic treballant a l'Espanyol. Bé, doncs, escolta, això de la FIFA ho haurem d'anar fent de tant en tant, no?
Jo necessito el Fel perquè m'assessori una mica en algun tema
en
tècnic.
En machinisme.
Sí, machinisme.
Clar, jo necessito un Fina perquè em vagi explicant com funciona aquest club, però és d'ara que m'han tancat, saps? Jo fins ara, els equips meus, els presidents eren del lloc on eren, d'això de la relació amb la Xina i tot això... Clar, no sé com ho feu, no? I per tant, doncs, també m'anirà bé anar-me integrant a mica en mica i que entre en Fina i en Jordi Ferragut, que és un amic meu d'Arbúcia, és molt periguero.
Que està molt
doncs,
content.
Que vagi agafant una mica la dinàmica de l'Espanyol.
Ja per acabar, però, Feixedes, tu creus que el Fina es prendria bé una permanència Machín?
Una permanència? Què vols dir?
Com vam fer l'ascens Machín, la permanència Machín.
Jo tinc la sensació que es anirà amunt ràpid, amb en Pablo i amb en Jordi. No crec que l'Espanyol hagi de patir. Mare, aquesta és la meva confiança. I és raro que ho estic dient.
Acabes de dir dues frases, has dit es anirà amunt, i ho has dit com amb una certa passió, t'he de dir, A les anirà amunt, aquest. I després has dit confiança. Jo crec que el dia del Villarreal, el dia que debutin, hauries de venir a la llotja.
Hòstia, vindré encantat, eh?
Vine, sí, va, però... organitzem-ho, jo... Va.
Amb tu, eh? Jo vindré amb
mi,
tu,
a mi,
eh?
A mi.
Vull dir que llavors si em diuen què fa aquest culer aquí, dic... No,
aquest culer no, aquest amic del Machín.
Fareu una foto.
Va.
Fareu una foto, però si la feu amb el mòbil del Feixedes, passeu-li una mica un drap a la càmera, perquè hi ha una mica de
boira
a la imatge.
Sí, es veu molt raro, no?
Es veu com que si estiguessis fumant.
És que està a punt de nevar.
Està a punt de nevar, Rússies, ja. I fins que Machín estigui a l'Espanyol, nevarà cada setmana, eh? Bé, Feixedes, contents de retrobar-te, ja parlarem. I anirem fent cosetes.
Bueno.
Abraçades per tots.
Vinga.
Bé, doncs, tindim una setmana per allò... Anava a dir encaixar, però ja el ves per allà i la paraula encaix no està permesa. Per tant, no sé com fer-ho per acabar de trobar el lloc a tot. I dilluns que ve... ja podem començar a fer l'etapa nova. Sembla?
I la Real, i... sí, sí.
Fina, gràcies.
A vosaltres.
Sergi Andreu.
Només una cosa.
Ah, demà.
Demà 12:45, presentació de Machín a l'RC d'Estàdio en directe per a Catalunya Informació.
Ah.
Signa per dues temporades, aquesta i una altra. És a dir, fins al 2021, principi, tindrem Machín com a entrenador.
Doncs demà ho seguirem a Esport 3 i a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació. Fem una pausa. I atenció, perquè després de la pausa, és dilluns, què passa els dilluns? Venen Basses i Besa, evidentment. Avui hi ha un dia bastant mogudet, tenim molts temes. I l'Autet, i Valdés, i moltes històries, perquè ha estat un dilluns mogut. Hem de parlar del Barça-Sevilla, hem de parlar de l'Assemblea. I no només això, el gossip del Campos, un jugador que va ser notícia ahir, que ho serà, ho fa ser... Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
31.075. 31075.
I també, el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat...
11.011.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Arriba el mes del professional que davant d'una gotera s'arremanga i es mulla sense pensar-s'hi. Com que cada dia és un repte, arriben els nous Renault Trafic i Renault Master, equipats amb una nova caixa automàtica i motors més potents. Emporta't el teu al 0% TAE, empresa col·laboradora de l'Andalusia Valderrama Masters. Oferta RC i Banc vàlida fins a final de mes. Consulta condicions a Renault.es.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
11 i 22 és dilluns i ens acompanyen sempre, perennes en aquest programa els dilluns. Ramon Besa, bona nit.
Bona nit, tingui.
Antoni Bassas, molt bona nit.
Bona nit, Francesc.
Avui també la Laura Brugués, fixa't tu quin luxe. Laura Brugués, bona nit.
Bona nit, Francesc.
És una nit de dilluns post-destitució d'un entrenador de l'Espanyol, però de post-diumenge, molt calent, molt mogut, i amb un resultat sorprenent, el del Camp Nou. També, però el que va haver-hi a Navarcles, encara més. Victòria! Victòria, la primera de la temporada. Navarcles 1, Súria 2. Aquí, zona mitja, per tant, no era fàcil aquest camp. Ja tocava, primera victòria. Per tant, tots tranquils, el Súria ja ha guanyat el primer partit. I d'un entrenador destituït a l'Espanyol, doncs a un entrenador destituït al Barça, perquè Víctor Valdés avui ja oficialment, tot i que en aquest programa, al tot cost, a tot arreu, ja us ho vam explicar divendres, Laura, avui ja de forma oficial en paper, han acomiadat Víctor Valdés com a tècnic del juvenil del Barça.
Sí, així ho ha fet oficial el Barça aquest matí. Ha comunicat la destitució de Víctor Valdés com a entrenador del juvenil A del Barça. Una decisió que avui ha estat un fet, però que ja sabíem des que divendres Valdés va discutir-se amb Patrick Kloifer, que és el director del futbol formatiu, i quan dissabte ja es va anunciar que Valdés no aniria a Tarragona a dirigir el partit contra el Nàstic. Avui, per tant, s'ha fet oficial i Víctor Valdés ha anat a les oficines del Barça, a la ciutat esportiva també Joan Gamper, on, segons ha explicat l'entorn de Valdés, només s'ha trobat amb el personal de recursos humans. No ha vist ni a cap directiu ni a cap responsable del futbol formatiu. Ha estat 38 minuts a la ciutat esportiva Joan Gamper per resoldre doncs, la liquidació del contracte i per recollir les coses que li quedaven a la ciutat on fins ara ha dirigit el juvenil A del Barça, un Víctor Valdés, que també ha explicat al seu entorn que en uns futurs dies farà una roda de premsa per explicar alguns dels detalls de la seva destitució. Ell no està molt d'acord amb coses que s'han dit. Ell considera que se l'ha fitxat com un cromo, que se l'ha utilitzat de titella, perquè ell considera que aquí ja estava tot pactat i tot i que ell inicialment expliqués les seves idees, doncs això no se li ha deixat dur a terme. I per tant serà interessant escoltar què diu Víctor Valdés en els propers dies. Ell havia firmat un contracte d'un any més un altre d'opcional. Assegura el seu entorn que el Barça li pagarà 2 mesos, que tot i que ell no hi està d'acord, no denunciarà el Barça. Això sempre des de l'entorn de Víctor Valdés, eh? Per tant, doncs, aquestes han sigut una mica de les coses que han transcendit i que Valdés sí que ha admès aquesta discussió pujada de to amb el responsable del futbol formatiu, amb el director, com és Patrick Kloifer.
Bé, aquí, evidentment, cada part té una versió. El Barça assegura que l'historial de males reaccions o actuacions de Valdés al voltant del planter del Barça des que l'havia fitxat no eren bones. Valdés diu, bé, potser m'he equivocat amb alguna cosa, però a mi no m'han deixat treballar amb tranquil·litat i, per tant, ja està bé que això acabi així. Home, el que és evident és que és trist que Valdés, que ja va acabar com a futbolista d'una manera no volguda, com a entrenador, evidentment acabi d'una manera no volguda.
Bueno, més que trist, és bastant impresentable que, si no tens projecte, el que acabi passant és que cremes gent. I no qualsevol gent, sinó una llegenda. Estem parlant quan Zamora va guanyar Víctor Valdés. És a dir, és algú que... És algú que representa la història del Barça, més o menys el que Ramallets sentíem que deien els nostres pares i els nostres avis. És probable que el primer error fos el d'ell, el d'acceptar el càrrec. Perquè, pel que sembla, Valdés volia entrenar un segon B. No estava, en principi, interessat en el futbol formatiu, però és el que hi ha. I probablement les ganes de Bartomeu de tenir un cromo i ell de tenir feina, doncs van fer la resta. Tothom li coneix el caràcter, se sap que és un home difícil, però em sembla que és una persona honesta i que va de cara, i que, per tant, probablement, si s'haguessin aclarit de bon començament, ara no ens trobaríem així. Perquè quin projecte esportiu hi ha darrere de ara posem Kloifer, ara intentem fitxar Puyol, ara que vingui Víctor Valdés. O sigui, si ell avui, si Víctor Valdés avui ha lamentat ser tractat com un cromo, la resposta és que, Víctor, em sembla que era això i no hi havia res més. I quan fas les coses malament, no pots esperar bons resultats.
Ramon.
Bueno, fins ara, Valdés, ho hem sabut tot. No he vist una destitució més cantada i radiografiada. O sigui, gairebé no conec que no hagi tingut un enfrontament amb cap estament del club, amb els empleats, amb els directius, la no assistència... És a dir, no sé si això formava part d'una manera d'anar erosionant la figura del Víctor Valdés. Si tu tens un problema amb un treballador perquè té un caràcter molt especial, en lloc d'intentar apaivagar, doncs el que ha fet és anar increixent-ho. I amb això no vull dir que no tingui la seva responsabilitat Víctor Valdés. És a dir, jo entenc moltes vegades que hi ha fores de sèrie, personatges que per si mateix tenen una vida molt rica, ell justament com a futbolista va ser també molt individualista, que no encaixen en una companyia o en una estructura. És a dir, són gent que, no sé... Posem el cas d'un periodista, pot ser un extraordinari reporter, però que no tingui vida a la redacció, perquè la redacció, doncs, per les seves circumstàncies, siguin. Però en aquest cas tothom sap que per la trajectòria de Víctor Valdés com a porter aquestes circumstàncies podia donar. D'acord amb les informacions que es tenen, i d'aquí haurem d'esperar, com deia la Laura, la roda de premsa del Valdés, hauríem de saber si és que és veritat que cada cop que ell ha intentat, d'alguna manera... resoldre els contenciosos que ha tingut, alguns sancionables, si és un empleat, però les que són sobre joc, sobre qui ha de jugar, quins futbolistes s'han de posar, tot això, no ha obtingut resposta. I crec que aquí és on està el nus del conflicte, de saber si és que un director de la Masia com Kloifer no té la suficient autoritat per mantenir una reunió amb un empleat que estiguin a punt d'arribar-se a les mans... Com va semblar?
Hem explicat que si no van arribar a les mans va faltar res.
Vull dir que tot plegat ha estat mal gestionat i que, a més, reflexa una cosa que és molt important, és que no per fitxar un cromo les coses funcionen. És a dir, hi ha una sensació de que al Barça hi haurà un dia que jugaran el Piqué president, el Víctor Valdés de no sé què, el Xavi allà, el Guardiola
ves
tornarà...
És l'exemple del Bayern, no?
Però, clar, posem-ho a nivell de dirigents. El Platini, o els que han dirigit el futbol europeu o l'administració esportiva, no sempre han funcionat. Per què? Perquè hi ha d'haver una idea... Però no, a l'exposició que feia abans l'Antoni. El problema que té el Barça és una idea de joc. Jo no tinc la sensació que aquesta harmonia que se li demana o se li exigeix a Valdés per al seu equip existeixi els juvenils, els infantils, els cadets. No sé si a partir d'aquest any ho farem, però m'agradaria recordar que el Barça ha tingut 4 directors esportius que són els que teòricament marquen aquesta idea. Per tant, si són regnes de taifes, cada regne de taifes ho deu fer a la seva manera i crec que Valdés el que ha fet és la seva manera.
No tothom serveix per tot i el que ajuda a discernir quines són les capacitats d'uns i els altres, a part de la seva pròpia trajectòria i la seva personalitat, és tenir, això que diu el Ramon, una idea del qual finalment se'n fa un organigrama perquè la gent s'adapti a les feines que més s'adiguin amb les seves capacitats. No?
Esperarem aquesta roda de premsa de Valdés i esperarem si algú del club en dona explicacions públiques que també estarà bé
escoltar-los. És un fracàs molt gran.
O sigui, és evident, és... per tots, per Valdés i pel Barça.
Sí, clar,
perquè és un matrimoni que això hauria hagut de funcionar.
No pot sortir malament.
El que sí que va funcionar, i segur, és el resultat a la Lliga, perquè el Barça va golejar el Sevilla.
Dembélé veu l'arribada de Semedo, Semedo podrà fer la centrada, i arriba Suárez, la xilena i el gol! Un gol de crac! Un gol de pistoler! Artur fa la centrada i arriba Artur Vidal, gol! Arturs. Recupera la pilota Dembélé a l'interior de l'àrea. Retalla Dembélé, xuta Dembélé, gol! Dembélé. Messi vol fer gol. Xuta Messi!
El Barça va golejar el Sevilla. Avui estem preguntant si us va convèncer el joc, el partit... La cosa està dividida en 1.500 vots, 46%, bon resultat, joc regular, 46%. Així, a Champions, anem KO, 42%.
Aneu a fer mal, amb aquestes opcions.
Hi ha un empat entre, evidentment, partida, 6%, i no m'agrada, voto a favor, 6%. Clar, no tot podia ser felicitat. Hi va aparèixer Mateu Lahoz a fer el seu regalet final, que és expulsió d'un nen, i llavors va anar un altre nen... i es va fer expulsar, que és Dembélé.
Sí, va ser el xou en què ens té acostumats aquest àrbitre Mateu Lahoz, doncs ahir el va complir. Quan es complia el minut 87 de partit, va considerar que Araujo havia comès una falta i havia impedit una ocasió manifesta de gol a Chicharito i li va ensenyar la targeta vermella directa. Però el minut 87 quedaven 3 partits, feia poc que aquest jove central del filial havia entrat al terreny de joc i debutava amb el primer equip i, per tant, no havia tingut el debut somiat perquè havia acabat expulsat en una falta molt rigorosa que va assenyalar Mateu Lahoz. I després Dembélé va acostar-se al col·legiat per protestar i també li va ensenyar la targeta vermella directa. Segons va recollir a l'acte, li va dir Dembélé a l'àrbitre que era molt dolent, molt dolent.
De fet, va dir muy malo, muy malo. Vas francès. Potser vol dir muy mal.
Muy malo és groga i muy malo és vermella.
Però si el Valverde reconeix que moltes vegades no hi parla i no l'entén.
Ha sigut sensacional.
Mira, Valverde.
Diu, però li ha dit alguna cosa.
Valverde. Posa'm Valverde parlant de... Què li ha dit Dembélé a l'àrbitre?
No sé què le puede haber dicho. Más que nada, porque para mí, a mí me resulta difícil a veces hablar con Dembélé, pero... Entonces, no lo sé. Estoy expectante por saber qué es lo que pone el acta, de verdad.
Bé, doncs l'acte deia muy malo, muy malo.
Sensacional.
Ara us preguntaré per l'expulsió d'Araujo, que avui serà protagonista, però abans, la Laura, aquest muy malo, així vist d'entrada, no jugarà al Clàssic.
No, perquè la sanció mínima que li pot caure a Dembélé és de 2 partits. Mínima, eh? Per tant, pot anar a més aquesta sanció de Dembélé, que per tant segur que es perdrà al Clàssic. Hi ha 2 articles que a l'hora de sancionar-lo poden tenir en compte. Un és l'article 117, que diu dirigir-se als àrbitres amb termes o actituds de menyspreu o de desconsideració se sancionarà amb suspensió de 2 a 3 partits o bé d'un mes. I llavors hi ha l'article 120, que diu protestar a l'àrbitre assistents o al quart àrbitre se sancionarà amb una suspensió de 2 a 3 partits o també un mes. Per tant, queda clar que dels 2 articles que se li poden aplicar a Dembélé, com a mínim la suspensió serà de 2 partits.
Qualsevol cosa, amb l'àrbitre són 2 partits mínim. El Barça ha recorregut,
sí,
la d'Araujo i la de Dembélé.
Ha recorregut les 2 targetes vermelles, per tant, ha fet el primer pas per intentar, com sigui, que puguin jugar al Clàssic, sobretot Dembélé, però és una qüestió molt difícil perquè el Barça hauria de demostrar amb un vídeo que Dembélé clarament no li diu a l'àrbitre eres malo, eres muy malo.
Admetem que Dembélé, sí, menysprea l'àrbitre, que això són 2 partits. M'agradaria saber també què se li aplica a un àrbitre que persegueix amb la mirada durant 30 o 40 segons aproximadament Luis Suárez després de treure una targeta. I se'l queda mirant, provocant-lo, aviam si aconsegueix que l'altre perdi els nervis i el pot expulsar. És a dir, Mateu Lahoz té un problema, té una patologia de protagonista. És a dir, tu al minut 43 d'un partit que s'està guanyant 4-0 no tens cap necessitat de convertir-te en el protagonista del partit. Però insisteixo, és a dir, si hem d'exigir als jugadors, i en efecte se'ls ha d'exigir, un comportament respectuós amb el jutge, A l'àrbitre també se li ha de demanar un comportament respectuós amb els jugadors. I ahir Mateu Laoz va jugar clarament la carta d'anar a provocar Luis Suárez. No he vist cosa més irresponsable per part d'un àrbitre en un camp de futbol.
Després del partit ja futbolísticament entrarem, eh? I vindrà l'Autet, el tenim en holograma per parlar-ne. Però, Ramon, aquestes expulsions...
Bueno, és que no té sentit comú i, a més, ja s'agrada quan juga contra el Barça. Hi ha un microclima, sí, de Mateu Laoz. Recordo unes declaracions que va fer no fa massa en què admetia que d'alguna manera li havia tret una lliga al Barça on donava el gol a Messi,
sí,
la de l'Atlètic de Madrid.
Sí.
Va dir que la jugada s'havia... És a dir, quan ja havia passat el temps... Això és ser molt simplista i fer trampa, perquè vés a saber, si el gol de Messi puja, potser l'Atlètic de Madrid empata i guanya. No pots dir que sistemàticament hagués significat la lliga pel Barça. El que és evident és que Mateu Laoz, cada cop que arbitra el Barça, genera una tensió ja entre els futbolistes, l'ambient, etc. Llavors, jo no sé si les designacions això ha d'intervenir o no. Però hi ha un segon factor afegit que, a més, no es corregeix ni amb el VAR. O sigui, Mateu Laoz fa sempre el passarell, o sempre té un atac de notorietat i de protagonisme. Hi hagi VAR, no hi hagi VAR, estiguin connectat, no estigui connectat, perquè aquest és un altre tema que avui no toca, perquè el del VAR, al final acabarem tots bojos.
Bé, el Leganés estan contents.
Per això... Però vull dir que totes unes accions que tenia necessitat, com ell fa veure que aplica el reglament, i després el que més irrita és que dona explicacions perquè sap que l'estan filmant i fa l'home educat. O sigui, aguanta el Luis Suárez, aviam si entres, aguanta el Piqué, parla amb tothom perquè diu, retrateu-me que veureu, i si voleu agafar-me els llavis, agafeu-me que veureu, com jo sóc un tio dialogant, que l'únic que faig és aplicar el reglament. I això és ser un fariseu.
Però ahir, amb el Luis Suárez, no estava sent una persona ni educada ni dialogant. Era una pura provocació, aviam si l'altre perdia els nervis.
A tu et vas indignar ahir.
Bueno,
Eres al camp?
Sí, era al camp, però...
Vas xular?
Sí, bueno, i coses pitjors.
Sí, jo també, ahir va sortir el Barça més
dos partits, o tres o quatre, i m'hauríem pogut treure. No, és clar, és
desconsideració.
Que... Sí, tu creus que al minut 43 d'un partit que estàs 4-0 has de fotre el número, un perdó? Home.
Doncs Dembélé, que no jugarà al Clàssic, això ja és una altra història. I aquí també parla malament de Dembélé.
Sí, perquè em sembla que estarem d'acord que es va notar bastant que ahir jugava Dembélé, bastant més que no pas quan juga Griezmann.
Sí.
Ahir hi havia més profunditat, i a sobre va fer un gol com els Àngels, aquest nano.
Bueno, no té control emocional, ho sabem. La manera de ser de Dembélé, és a dir, jo no sé ni què hi pintava allà, m'entens? Vull dir, a vegades dius, escolta, el Dembélé ha aparegut per aquí, dius, però què fa, si això és l'àrea del Barça, o que s'ha anat a acordar les sabates, o les botes, o què passa? Bueno, hi ha situacions estranyes.
El Barça ha recorregut les dues, i cap de les dues anirà enlloc d'aquests recursos, però tampoc seria notícia, això. Tinc a la banqueta un home que era central i que el van expulsar 7 vegades que tinguem registrat. Gerard Dautet.
Anàlisi. Anàlisi Autet.
Venim cap aquí, en el trajecte de la taula aquí, saps que se m'ha acudit que podríem fer un concurs amb els tertulians de la teva carrera, a veure si encerten. Quantes targetes grogues va veure Gerard Tautet a la seva carrera? I posar tres opcions i a veure si encerten. Això ho farem, però no s'hi va estudiar, Bassas i Besa, ni Laura no s'hi va estudiar.
O entrar a una web...
M'entraran a BD Futbol i s'ho imprimiran. No, però això sí que ho podríem fer. Sí que ho podríem fer. A veure...
No sé, tu mateix.
Escolta'm, el partit d'ahir, Barça 4, Sevilla 0, és gairebé esquizofrènic. Perquè l'estàs veient i dius, el Sevilla marcarà, i en un moment, és a dir, si algú va sortir a buscar aigua i tornar, ja anaven 3-0.
Sí, és un risc. És un risc, però és un fet de que el Barça, en molts dels partits que portem en aquest inici de temporada, no està començant bé els partits. No està entrant en com hauria d'entrar els partits. Els rivals et creen moltes ocasions i si a partir d'aquí acceptes el cop a cop, com així va admetre Valverde, a la sala de premsa, va admetre que havia intuït un partit d'anada i tornada i així va ser. D'aquí l'alineació també, amb un equip on juga Semedo per l'esquerra, on juga Arturo Vidal, on juga Dembélé, no busquis un joc de posició perquè és l'antítesi completament i gens d'ordre,
ho
trobaràs.
Perquè ho comentàvem a la redacció i un company, el Dani, ha dit, escolta, és que això una mica és el que va passar el dia del Barça-Liverpool al Camp Nou, que guanyes 3-0 i acabes amb la sensació de hòstia, ens han dominat i en canvi tens quasi bé la final. Després ja va passar el que va passar, però...
Sí, Jo penso que és forma part del risc. Jo, el que és innegable és que el Barça està mutant, i ja ha sortit en algunes tertúlies, algun dilluns, està mutant en futbol en alguns escenaris més directe, més pràctic, alguns partits que penso que prioritza ser més pràctic que un joc d'elaboració. Jo fer aquest canvi d'aquest clic d'ara elaboració, ara més vertical, ara més reactiu en alguns moments, deixar que el rival t'ataqui tant, és un risc. També et pot marcar. El més normal és que el partit de Liverpool marxis al descans encaixant un o dos gols. I el més normal és que el partit de Sevilla puguis anar al descans encaixant. Ara bé, tu marcaràs també, perquè tens molt poder ofensiu.
Tens, sí, els millors jugadors. El Barça té les de guanyar en aquestes partits.
En la majoria de partits, sí. En la majoria de partits, sí, cal dir-ho. Ho estem analitzant tot aquí. Ara estem aquí sent un punt crítics i el Barça ha guanyat 4-0.
Però
ho hem d'analitzar, correcte, ho hem d'analitzar. Jo penso que així és la manera d'evolucionar o d'intentar trobar una explicació.
Avui et dispararé tres o quatre coses que no estan connectades com fem normalment. L'altra, que a més ara ho deia el Barça, és com cofoi. Es va notar que no jugava Griezmann ahir. No sé si va ser un missatge per Griezmann o simplement li tocava ser a la banqueta.
Jo crec que és com una rotació, que Valverde buscava més energia en aquestes transicions, un futbol més obert, d'anar i tornada, però també...
És el Sevilla.
Bueno, sí. Veurem. Jo ara, de moment, jo crec que encara hi ha Griezmann per davant.
Si no veus un
missatge
aquí.
Penso jo. Però el missatge, jo penso que el veig més cap a Dembélé. De dir-li, escolta'm, nano, espavila, que a la mínima et tinc confiança i et poso.
Ja. O sigui, més en positiu que en negatiu.
A la mínima et poso, ell respon, va fer una molt bona, jo penso que va fer una molt bona primera part, una segona part bastant fluixa, perquè totes les eleccions, totes les preses decisions van ser dolentes, bé. Però a la primera part jo penso que va fer un bon partit, però la lectura és aquesta, i la companya, la Marta Carreras, ho comentava a la TDT. Cada vegada que ha estat bé Dembélé, ha estat sa, ha participat. Com a titular, sí, com a suplent. Clar. Cada vegada...
És que no faltaria, és el segon jugador més car de la història, com per no posar-lo.
Bueno, però davant hi ha Griezmann, ara mateix.
Sí, ara sí.
Ara mateix hi ha Griezmann, que són les quatre peces.
Però és que ara Dembélé ja potser és el tercer més car.
Veurem. Però a mi Dembélé, a mi aquest caos que et demostren el seu joc, hi ha partits que s'ha d'aprofitar, i és molt vàlid pel Barça. Tan sols ordenes una mica aquesta presa de decisions, quan no, és un jugador que dona profunditat, d'una amplitud, que tàcticament és bo que el Barça obri les bandes. Jo ho he dit aquí ja dos dilluns seguits. No tan sols una, sinó l'altra també. El passa que l'altra, evidentment, hauria de ser Messi, és impossible que estigui allà, però una banda almenys sempre donar una mica d'amplitud i donar profunditat. Però bé, Dembélé, perquè això ho pot fer, i va estar bé, l'altre ja va estar relativament bé.
I l'últim apunt, perquè clar, el Barça hi va estrenar un futbolista a lateral esquerra, que era Garrincha.
Sí.
Semedo, què li va passar a Semedo ahir?
Ostres,
aquest és el Semedo bo?
Per mi va ser un dels millors...
El Barça s'ha tornat a trobar. Els semedistes com el Barça...
El Barça és semedista, ho sé.
És això el que busquen?
Home, segur. El Barça segur que estaria encantat.
Canvia la pregunta. És sostenible, això?
Home, jo crec que no, perquè és una emergència que jugui a l'esquerra, perquè hi ha Júnior i Alba. Ara va fer un magnífic partit. Si no va ser el millor partit, gairebé.
Això no ho pot fer al seu costat?
Sí. Sí, no ho sé. A vegades hi ha jugadors que els canvies de costat, els fas una sacsejada i com que no estan al seu perfil natural, s'han de concentrar més, es fiquen més en el partit i fallen menys. I fan un millor partit. Però això és una qüestió de seguretat, en cas de bé psicològica, però alhora es va mostrar molt desinhibit i pujant i centrant fins i tot algun amb l'esquerra.
I centrant bé.
Per tant, no, va fer un partidàs i que continuï, però veurem, el seu lloc natural és a la dreta.
A tu el partit et va convèncer? O, és a dir, de les quatre opcions que posem, partidàs?
Jo he votat.
Què has votat?
La B, no? La segona.
Bon resultat, sí. Però joc regular.
Sí.
Si et deixa mig-mig, però content. Dintre.
Sí, em deixa mig-mig, perquè pot fer molt millor. A mi em fa dubtar que ho aposti tot el risc a l'anada i la tornada, perquè en alguns partits pots perdre. I a mi m'agrada més una harmonia col·lectiva que fa, tot cal dir-ho, fa temps que no veig, una falta d'identitat que es va perdent mica a mica.
L'Autet, que ens deixa aquí amb aquest mig-mig, bueno, però amb l'ampolla...
Però amb un 4-0, correcte, amb un 4-0 tampoc cal.
No pot ser negatiu, pot ser.
Correcte.
Reclinem una mica?
Reclinem.
Perquè, a més, atenció, que avui la reclinada és especial.
Avui t'he portat una cosa.
Espera't, farem diferent del que m'havien dit.
Ah, sí, sí.
Dijous. Què feies tu dijous a la nit?
Què dijous a la nit?
Què estaves fent tu dijous a la nit? No, no!
Dijous de la nit?
Bé, igual sí, però estaves veient o escoltant el programa.
Ah, sí, home, clar. Home, de fet, vaig intervenir...
Per
no,
això?
Però és que ara pensava... Bé.
És que diu, clar, diu, tinc unes nits que com per saber quina era. Bé, doncs...
Clar, és que has de pensar molt.
Ja. Doncs és la nit aquella que estaves menys ocupat. Va passar això a Tertúlia amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler. El Bernat va fer una comparació i diguem-ne
sí.
que... Jo, ah, no em passa mai, eh?
Vaig sentir dolgut.
Vaig entrar com en un jardinet.
No et passa.
No et passa a vegades que arribes a casa i tens molta gana, però tampoc et pots posar a cuinar?
Cada nit.
I a mi també em passa a vegades. I saps què em va molt bé en aquests moments? Tenir un fuet. Un fuet?
Hòstia, però el fuet no és gaire salvable, eh?
Bueno, no, vaig, és veritat. No és gaire salvable, Garri. Té raó.
Amics d'Osona, del Berguedà, no és gaire salvable el fuet.
És molt bo, però aquella hora, millor pavo.
Formatge.
Gall d'indi. Jo amb el fuet peco, eh? Sí.
És que fuet.
No hauria de ser-ho, però... Em sap greu perquè ara estic revelant un secret.
De fet, amb el fuet passa igual que amb Arturo Vidal. És a dir, si juga massa, no és saludable.
Això és un problema d'esport, recordem.
Bé, doncs... Em vaig veure obligat a entrar per Twitter.
Tu d'Osona, parlant...
Em vaig sentir dolgut.
Tampoc vam parlar malament del fuet.
Vas prioritzar el pavo, el gall d'indi, davant del fuet.
Dir pavo és com que...
Dir pavo encara més...
Bé, doncs què? M'has portat... Atenció, m'ha portat un paquet, i farem...
T'he portat un paquet.
El que es diu ara a les xarxes socials...
D'una carnisseria de Manlleu, Can Serilles.
Home, segur que és boníssim.
Boníssim, ja ho veuràs.
Farem un unboxing. Això està molt de moda ara, la gent. Es fan famosos fent unboxing.
I ho poso a les xarxes.
Ara,
mentre
això,
ho desemboliques.
Això el nostre community ho trobarà...
Et pot portar una estona, aviam si ets
hàbil. No, perquè
si
ja m'he agafat unes tisores.
Aviam si ets
hàbil. A veure què hi haurà.
N'hi ha més d'una, eh?
Més d'una, què? Hi ha una escopeta aquí, perquè tot això...
No.
A veure.
Hi ha una mica de tot. Fan packs complets. Oh. De Manlleu... Ah, mira, ja.
Oh! Hosti, quina olor.
Sí.
Trec
sí,
el primer.
D'on fer?
Hòstia. Que bo.
Aviam.
Això què seria?
Això, llangonissa, suposo, aviam.
La llangonissa... Però un fuet!
Fuet.
Mira, el fuet.
El fuet, veus? El primer que surt, fa molt olor.
Hi ha més coses, eh?
Fuet, llangonissa... Aquesta és la llangonissa. Ah, no. La somaia, no?
Això...
Somaia.
Somalla?
Somalla.
Espera, hi ha més, eh?
Quin lot, eh?
Això és com...
No et queixaràs, no et queixaràs.
Mira, no tindré lot de Nadal,
doncs mira,
però ja em serveix això.
Que ho comparteixis amb els...
Bé, igual, el Barça me n'envia algú,
llangonissa,
però... Llangonissa. A veure.
Llangonissa, segur.
Això és... Sí, llangonissa.
Aquesta és la millor per mi, eh?
Hòstia, quina olor. Jo crec que acabem el programa
aquí. Sacallones, sacallones.
I ens fem... I sacallones. Doncs ara
avui en comptes
de... El gremi del porc, diguem...
Home, jo penso que la indústria...
Que no pateixin, que
seran... del porc ha d'estar agraïda.
Seran gaudides.
Això espero.
Moltes gràcies, Gerard.
De res, home.
Menjaves? Mira, les properes setmana, el fuet a les concentracions d'equips.
Ah, sí, n'havia portat algun, sí. Però no se'n pot menjar molt, d'embotit, quan ets...
Sí, ara arregla-ho, tu.
Bueno,
arregla-ho.
Menja'n tu, que ja està.
Bé, deixo aquí la parada de la carnisseria, després ja ho recollirem, eh? Autet, fins dilluns que ve. Gràcies, deixa'm tornar a taula perquè... No farem jardins. Diumenge va haver assemblea, també. I diguem-ne que va tenir els seus moments interessants, Laura, una assemblea que, a més, es va passar de l'hora del partit, eh? Vull dir que va acabar amb el partit ja començat. Assemblea de socis 2019, i tenia, bàsicament, dos punts estrella. Un era la retirada de les distincions a Franco, que això sí que va passar àmpliament. Com va anar la votació de Franco?
Doncs mira... 99% del suport de l'Assemblea perquè retiressin les distincions de Franco, en concret 3 medalles, i això reflectit en vots van ser 671 vots a favor, aquest 99%, 2 vots en contra, hi va haver xiulets en aquest moment a l'Assemblea de Compromissaris, i 7 vots en blanc.
Deixa'm mostrar el meu respecte a les dues persones que van dir: jo voto, entre cometes, a favor de Franco, públicament, a mà alçada, tu. S'ha de ser molt valent.
Una de les quals va estar permanentment porxada per Barça TV. O sigui,
és
un senyor gran. Bueno, n'hi havia molts a l'Assemblea, però vull dir, clarament identificable. Sí.
Di senyor gran a l'Assemblea, diguem-ne que el és qui és qui, baixes 3 només.
Ja ho entenc, exacte.
Bé, això va ser una votació molt fàcil, la retirada de les medalles de Franco. Molt fàcil, però també s'ha de dir... Se li ha donat el mèrit a aquesta directiva, que fins ara no ho havia fet ningú. Per tant, doncs bé, ja tocava fer-ho. I, per tant, la directiva de Bartomeu, que va ser la que va portar això a assemblea, i ho va guanyar sense cap problema. El que no va avançar va ser el vot electrònic, Laura, i aquí sí que hi va haver una mica més de debat.
Sí, era el punt calent, el vot electrònic, que Víctor Font va tenir les firmes necessàries i, per tant, va entrar a l'ordre del dia que es votés l'opció del vot electrònic, però finalment doncs no va superar el tall perquè calien 2/3 dels vots favorables dels compromissaris que hi havia al Palau. En aquell moment n'hi havien 625 i, per tant, en tractar-se d'una modificació dels estatuts calien aquests 2/3 que no es van aconseguir, perquè els vots a favor en concret van ser 359 vots a favor, per tant es va quedar a poca distància de l'aprovació, 173 vots en contra i 67 en blanc.
El més sorprenent de tot és que una proposta d'un candidat o precandidat, per tant opositor, va ser rebut, això ja no és sorprenent, va agradar poc a la directiva, es va fer un discurs molt contundent, però després, bé, què va dir la directiva responsable d'aquesta qüestió?
Sí, Maria Teixidor, que és la secretària de la Junta Directiva, va fer una llarga exposició explicant que la Junta actual del Barça ja feia temps que treballava amb el vot electrònic, però també va detallar els motius que els portava a estar en contra de la proposta de Víctor Font. Tot i això, va acabar el seu discurs explicant que la Junta Directiva sí que votaria a favor de la proposta de Víctor Font perquè era una fórmula que, si a ells no els agradava, sí que estaven d'acord amb l'opció del vot electrònic en un futur.
Perquè els sistemes actualment disponibles no són fiables. La vulnerabilitat, el frau d'aquests sistemes ha estat posada en evidència en un informe del Parlament Europeu de l'any 2018. Sense seguretat garantida, no ens podem arriscar a implantar sistemes no segurs. Aquesta Junta votarà que sí a la proposta. Perquè, com tots sabeu i ja hem explicat, estem impulsant en fer del vot electrònic una realitat des de fa molt temps.
L'únic que volem és que una vegada per totes passem de les paraules als fets. Que no només anem dient que anem treballant, perquè portem 16 anys des de que aquesta institució va posar aquesta opció, aquesta idea sobre la taula, i no ha passat encara absolutament res de pragmàtic. Qui ostenta el poder té una capacitat d'influir sobre el vot en segons quins col·lectius. Si pots influir el vot en segons quins col·lectius, tens realment interès que la participació sigui màxima?
Això no és fiable. Obrim la porta al frau i la seguretat no està garantida. Per tant, voto a favor.
Bueno, és evident que aquesta directiva no volia que aquesta votació prosperés. Però, clar, què passava? Tu...
Això és molt diabòlic, entre cometes,
sí, sí.
Perquè per un pèl no guanya aquesta proposta, bueno, mira, gràcies als vots de la Junta Directiva.
Ha anat de 170 vots. No, és a dir, la cosa és, com pots tu en el segle XXI votar contra el vot electrònic? Com pots tu anar... Perquè, clar, això va arribar aquí per 5.000 firmes de socis del Barça. Per tant, home, si 5.000 socis han pogut firmar només 15 dies, deu ser que ja generacionalment hi ha un cert interès en incorporar el vot electrònic a la vida del club. És molt difícil dir que no, però aleshores com ho hem de fer això? Bueno, ens ho carreguem, és a dir, creem una incertesa i sobretot una desconfiança i una confusió tan gran i una por, era el vot de la por, és a dir, escolta, és que un hacker entrarà al menjador de casa teva i et robarà les claus i no podràs entrar a fer una transferència de la caixa, diguéssim, no? Quan tothom sap que, per exemple, què és sinó un programa electrònic, allò que fa que els socis del Barça puguin comprar i vendre el seient lliure, no? En fi, és igual. La manera de fer-ho era la de sempre, o la de massa vegades en aquesta directiva, que és dir, no, si nosaltres ja volem una cosa, però al final sempre hi ha algun inconvenient que no deixa que es faci realitat, no? Jo no havia vist mai una directiva tan contenta d'haver perdut una votació, encara que fos el risc de quedar en evidència. Perquè tothom va veure, crec que una sòcia compromissària es va aixecar i va dir, bueno, jo què haig de votar? Perquè després d'haver-lo sentit durant 10 minuts dir que això és l'apocalipsi zombi, ara diuen que votaran a favor.
Obrim la porta als zombis.
Sí, bueno.
Bé, el Barça és que, a més, defensa molt, molt clarament això de del vot electrònic. Més enllà d'això, a mi el que em sembla gros és aquesta contradicció, no?
Bueno, és habitual. La junta directiva és l'única junta directiva que conec que moltes vegades presenta en una acció de govern o per ser aprovada als seus consorcis i la retira, les seves pròpies propostes en una acció de responsabilitat com va passar el 2010. I dic el 2010 perquè el president Bartomeu va fer referència també als èxits a partir del 2010 i quan ell era vicepresident a la Junta de la Porta. És a dir, jo de vegades quan diuen, bueno, escolta, estem parlant del mandat de Bartomeu o estem parlant del mandat de Rossell o de quin mandat estem parlant. Per tant, la retrospectiva és que jo sempre entenc que quan una junta directiva presenta a l'assemblea una acció per ser aprovada o per ser contrastada, l'ha de defensar fins a les últimes conseqüències. No ho va fer amb l'acció de responsabilitat, perquè es va partir la junta directiva, uns van votar en blanc...
Es va fer, però no va haver-hi
vot. Va ser contradictori. Va passar l'any passat amb l'escut, que també es va retirar, i aquest any ha passat una cosa que encara és més inversemblant. És a dir, si tu estàs en contra del vot electrònic, hi ha molta gent que hi està en contra. No sé quin tant percent, no sé si són 10, 20, o no sé, per tant, defensa fins a les últimes conseqüències.
No, i és lícit estar en contra del vot electrònic.
Però jo vaig tenir la sensació que van dir, no ho sé, ara això és una interpretació i una especulació, i que cadascú que pensi el que vulgui, els interessos que té, perquè aquí, com que cadascú hi fot el seu gros, és a dir, nosaltres estem a favor del vot electrònic, però això passarà a la posteritat perquè va ser la Junta de Bartomeu i no va ser Víctor Font qui ho va posar en marxa. M'explico? És a dir, sí, però a la nostra manera. És mandat. Si tu ahir aproves el vot electrònic, ja. Si tu aproves el vot electrònic, a la posteritat, a l'acte, dirà a proposta del senyor Víctor Font, va sortir votat... Bueno, no sé quin hagués estat el redactat de l'acte. Potser hi hagués hagut un altre, però és evident que la intervenció del vot electrònic i la gent hagués associat que qui havia impulsat el vot electrònic era Víctor Font.
No, i per què no votes a favor?
Perquè d'aquesta manera... Bueno, ells s'arrisquen no. a poder perdre.
Va, és que és molt arriscat.
Però si va sortir bé... Per una cosa que tu pots dir, no, ja la porto jo i ja està.
Però va sortir bé perquè ara d'aquesta manera el que s'assegura la Junta Directiva és que s'aprovarà el vot electrònic, però de la manera que volen ells. I això vol dir els seus assessors, les seves circumstàncies... Jo no dubto que ells ho faran bé, eh? No estic dient que no ho puguin fer bé. Estic dient que tinc la sensació de que copyright el posarà la Junta Directiva, no el posarà Víctor Font, perquè comencem en campanya electoral. Aleshores, tot això ja sempre s'ha de llegir amb una segona clau. No és simplement un acte de dir d'assembleari, sinó que és un acte en què la gent hi veu un candidat que a partir d'aquesta visualització que té aquí...
Deixa'm dir que, de la mateixa manera que pots fer una lectura en aquest sentit de la Junta, també podem fer una lectura de Víctor Font que aprofita això, que segurament ell ho veu molt clar, també com un acte de campanya, precampanya, o digue-li com vulguis.
Amb la diferència que si tu restringeixes el vot, afavoreixes el que està al govern. Si tu amplies el vot, els afavoreixes a tots. Tothom, no? Tothom.
Sí, se suposa, sí.
Perquè
clar,
se suposa
clar,
que tothom té les mateixes oportunitats.
Però és evident, jo no estic dient que Víctor Font no faci campanya, però vull dir, és l'assemblea del Barça, i aleshores el Barça ja fa bé... perquè, home, en un acte de molta democràcia i participació, deixar participar el Víctor Font. El que passa amb el Víctor Font és que jo crec que en aquest cas ha jugat una carta ben jugada perquè ha fet visible una cosa que és possible. Explico, de vegades, quan tu estàs en campanya, és a dir, tu pots dir que fitxaràs el Beckham, pots dir que fitxaràs no sé què. Ara, ell què ha fet? La seva primera proposta està... O la proposta visible és possible. I això suma.
Una cosa, no és simplement una qüestió. Es pot portar a l'assemblea.
Però... Jo, jo et demostraré que el que jo proposo no és una cosa que necessàriament me n'hagi d'apropiar jo, sinó que ho poso a disposició de tothom. A partir d'aquí, qui s'apropia del copyright aquest? Jo tinc la sensació que ara passarà que la Junta Directiva presidida pel senyor Bartomeu va aprovar, d'acord a la llei impulsada pel Parlament de Catalunya en la que diu, que s'implanta el vot electrònic. No sortirà Víctor Font. Aleshores, això és una estratègia legítima, evidentment. Ara, el que no, a mi no m'agrada és que facin allò garses per perdius, que deien al meu poble.
És que això de votar que no, després de dir que és un frau, a mi...
I després una altra cosa. Ara, tal com està la llei, no es pot aplicar el vot electrònic per l'elecció de president. Però ja es pot fer, ja avui mateix, per decidir si t'agrada aquesta samarreta, si li posa Johan Cruyff al Mini 2, o si t'agrada la reforma de l'escut. Això ja es podria fer. I què tenim a canvi? Doncs una assemblea de compromissaris on hi van anar, no sé, en el moment més àlgid, suposo hi havia 600 o 700 persones.
No vam arribar a 1.000, que era la xifra habitual.
Crec que estaven convocats 4.500, no? Eren 600 persones votant amb una cartolina. Perquè, clar, tu pots dir moltes coses del vot electrònic, però la cartolina, per més bona voluntat que li posin les persones que compten, en el moment que la baixes ja no saps qui havia votat què. Vull dir, no dona una imatge molt... de segle XXI veure allà la gent aixecant una cartolina de colors. No?
Per exemple, de la mateixa manera que es planteja el vot electrònic, és possible que també un altre soci, o el propi Víctor Font, o qui hagués estat, es plantegi com han de ser les assemblees de compromissari. Cosa que no treu legitimitat a la que es va fer el diumenge. És a dir, jo no estic qüestionant que la gent que va prendre les decisions. Ara bé, és evident que tal com s'estan portant les assemblees darrerament, i com tantes altres coses a la vida, potser s'hauria ampliar si és la manera més democràtica de representació que té el club.
Insisteixo, hi havia 4.500 socis compromissaris convocats, tenien pàrquing, tenien la possibilitat d'anar al futbol amb un acompanyant, amb entrades facilitades pel Barça. Bueno, doncs tot i així, hi van anar 600 persones. Home, amb una massa social tan gran com la que té el Barça, la possibilitat que pugui votar a través del vot electrònic i no 600 persones, em sembla que no hi ha color.
És curiós que una assemblea de la qual es trien els seus representants per un sorteig informàtic no aprovi que els socis puguin votar de forma informàtica. 60% va treure aquesta proposta, sí. Necessitava 86. El mateix va passar amb la moció de censura de Laporta. Mm. A Laporta li van plantar una moció de censura, la va perdre en vots, però no els suficients. Un 60% va votar per fer-lo fora. És curiós, eh? Hi havia més socis en contra de Laporta, hi ha més socis a favor del vot electrònic, però ni en cap dels dos casos, perquè necessitava...
No, i en aquell moment ell va decidir continuar, tot i que la pressió li deia que plegués.
Va estar així.
Vull dir que cada mandat és el mandat que cadascú exerceix de la manera que feia, i és legítim, evidentment. Mentre no et vulneris la llei, no...
Aquest programa és protagonista, més enllà d'aquest programa, perquè l'assemblea també va ser protagonista. Parlava el Bassas de pàrquings.
Sí.
Doncs un dels socis assistents va parlar de pàrquings i d'una plaça de pàrquing que els nostres espectadors oients saben molt bé de qui és.
Tinc dificultats de mobilitat. Vaig demanar una plaça de pàrquing amb el senyor Bartomeu, i el senyor Bartomeu, amb una assemblea de senadors, es va aixecar públicament el senyor Josep Maria Minguella, que va dir que el seu la plaça de pàrquing seva me l'oferia a mi, perquè ell no aniria als partits, perquè es havia fitxat amb el senyor, amb el jugador Griezmann. Això després es va repensar, i ara resulta que el senyor Minguella vol anar també als partits, vol veure els partits, i la plaça de pàrquing d'ell la tinc jo en mitges amb ell. O sigui, li vull que li expresseu, doneu-li només que gràcies, perquè la meitat de la pàrquing l'utilitzaré jo.
Doncs el Minguella, que ha complert, va dir... Bé, ha complert, no. No ha complert perquè va al camp, però va prometre-li a aquest senyor que li donaria el pàrquing, doncs va quedar demostrat que a mitges. No sé si és que parquen els dos allò una mica sortits, poden o van amb un mini tots dos, o el Minguella el passa a buscar.
Home, és més fàcil.
No ho sé. Per cert, va, acabem amb una història d'Instagram de Piqué avui que ens ha conscienciat a tots.
Sí, i així veiem també com educar els seus fills, i una bona acció de Piqué que ha penjat a les xarxes socials ensenyant com els seus fills, Milan i Sasha, cuidaven el nostre planeta, vetllaven pel nostre planeta recollint plàstics amb una bossa. Hem vist molt actiu el petit Sasha, i després a Piqué demanant-li al gran, a Milan, que ajudés el petit perquè acabava de tenir problemes.
A Collserola, això és,
sí,
no?
Sembla que sí que és Collserola. Collserola.
Se'ls han portat a Collserola a recollir plàstics.
Una bona acció.
Doncs ja sabeu, si teniu el matí lliure o la tarda, va a Sesvesa, podeu anar a recollir plàstics.
I quan ens trobem a la família Piqué?
Doncs mira, hi podria fer un article o un vídeo pel programa, com l'has fet amb el Bartomeu.
O el porto aquí, que segui la banqueta.
I reclini'm l'autet.
Molt bé. Home, si hi ha fuet, igual.
És un bon... Perdona.
Perdona.
No arriba l'olor aquí perquè està lluny, però...
Ja t'ho muntes bé, ja.
Compte. Basses, gràcies.
A tu.
Besa, gràcies. Atenció al gossip, que va d'un dels protagonistes del partit d'ahir.
Gossip. Wag one's tongue, speak about others and reveal secrets or intimacies. Don't tell anyone.
Xavi Campos, bona nit.
Bona nit, Garri.
Ahir el partit va tenir molts protagonistes.
Sí.
Suárez.
Suárez.
Dembélé.
Arturo Vidal. Mateu Laoz.
De Jong, els dos.
Sí.
El bo i el dolent. Però va tenir un altre protagonista, que, sí. És, que és la víctima del gossip d'avui. Bé, no és víctima,
és la protagonista. És la penúltima víctima de Mateu Laoz.
Penúltima,
la penúltima,
sí.
L'última és Dembélé, la penúltima és Ronald Araujo, que és el protagonista del gossip, més que la víctima.
Ronald Araujo, que per molta gent ahir va ser el dia que el van descobrir.
Sí, jugador del Barça des de la temporada passada, és un central uruguaià, i atenció, perquè avui al gossip descobrirem que el Barça ja ha rebutjat una oferta milionària, i és una oferta milionària per aquest jugador, que té 20 anys, que el van fitxar l'estiu del 2018, els últims dies del mercat de l'estiu del 2018, ara fa un any i un mes, procedent d'un club uruguaià que es diu Boston River, i pel qual el Barça va pagar 3 milions d'euros.
Sí, va costar 3 milions?
Sí.
Que déu-n'hi-do.
Sí. Sí, el que és que cada cop ens hem acostumat més a que els grans clubs paguin xifres que ja comencen a ser importants
per als
jugadors.
Però si ara està passant Pedri, encara és més car,
sí,
i, és
exacte,
més
sí,
jove.
I és més jove, no? Aquest noi el van fitxar pensant en el Barça B, encara és jugador del filial, que per cert no podrà jugar al pròxim partit amb el filial.
Va, expulsat, no?
Ni podrà jugar amb el Barça a Eibar, amb el primer equip del Barça a Eibar.
Es perd dos partits, segur.
Sí, i en funció de l'horari del partit del Barça B del partit d'aquí dues setmanes, podrà jugar o no amb el filial. És una mica rocambolès, recorda una mica el Katxumi. Doncs el van fitxar per reforçar el Barça B amb projecció de futur, pensant que algun dia podia reforçar també el primer equip. Ahir va fer el seu debut oficial.
Bé, de moment ha sortit bé.
Sí.
Llàstima l'expulsió, però bé.
Sí, la gent que més el segueix a la direcció esportiva del Barça el comparen futbolísticament, això, que ningú no s'equivoqui, eh? Que ningú no ho tregui de context. Però els hi recorda futbolísticament a Carles Puyol, perquè és un jugador molt ràpid, valent, potent, valent...
Bé, ha de menjar moltes sopes per ser Puyol, sí. Però...
I li veuen certes condicions per potser acabar consolidant-se el primer equip. I si no és així, estan convençuts, o gairebé convençuts, que l'operació s'ha de rendible. Per què? Perquè tenen l'exemple d'aquest estiu.
Atenció, aquest jugador que encara no havia debutat al primer equip...
Tu el coneixies abans
d'aquesta setmana? Em sonava el nom, però no sabia ni quina gana feia.
Araujo, un davanter argentí que havia jugat al Barça B, te'n recordes?
Sí, bé, la confusió em va passar, però després sí, sabia que hi havia un central, però no sabia ni quina gana feia. De fet, el vaig veure ahir i vaig dir, ostres, no me l'imaginava així.
Sí, jo el vaig confondre un moment amb Todibó.
Pots confondre'l amb Todibó?
Doncs el Barça aquest estiu va rebutjar una oferta econòmicament molt important d'un club de la Bundesliga.
Va costar-ne 3.
Va costar-ne 3.
Més de 3.
Molt més de 3.
Si ja el revaloritzaves aquest estiu.
Vaja, treies una plusvalua molt important.
Però escolta una cosa, un jugador de segona B, més de 3 milions d'euros.
El Colònia, sí, que és un històric del futbol alemany, ningú de menys, que ha perdut la categoria.
És un equip ascensor
alguna vegada,
anys,
sí. El Colònia, equip de la Bundesliga, aquest estiu es va presentar a les oficines del Barça amb una oferta de 10 milions d'euros per Ronald Araujo.
10?
10 milions d'euros.
I el Barça va dir que no a 10
quilos? El Barça va dir que no.
Triplicant el que havies pagat tu?
A mi també em provoca una sorpresa quan me l'explica, però el Barça va dir que no.
Clar, això, dit avui, penses, home, clar, ja està debutant al primer equip. No, no, a l'estiu no t'imaginaves que hagués debutat ja, potser. Això és que li veuen molt futur, no?
Li veuen futur, sense tenir la certesa...
10 milions? Si hi ha jugadors del primer equip que no els han tret, 10 milions?
Sí, a vegades aquestes jugades et poden sortir malament perquè
el
rendiment baixa i no tindràs una oferta com aquesta, però a vegades surten bé, el jugador es revaloritza encara més i si l'aprofites pel primer equip...
Amortitzat.
Perfecte, perquè és l'objectiu. Però si treus una xifra encara... més important, per Todibó també van rebre ofertes superimportants aquest estiu i també van dir que no.
Anem a taula.
Vinga.
Anem a taula i mira, li direm també que vingui a l'Oriol Domènech, que amb aquests temes de planter també hi toca bé. Oriol Domènech, endavant, sisplau. Ara. Han trigat a aparèixer els aplaudiments perquè no el veien. Oriol Domènech, bona nit.
Bona nit.
10 milions per Araujo no està gens malament, no?
Jo, home, Xavi, m'ha quedat molt sorprès.
Sí?
És una xifra considerable, per el traspàs d'un defensa.
Sí, sí.
Un defensa, a més, molt jove, un meló per obrir. Una aposta bona.
Ahir, Laura, tots vam tenir una imatge al cap quan el van expulsar.
Sí, perquè era un jugador del filial que debutava i acabava veient la targeta vermella i, per tant, expulsat. Això ja va passar fa 10 anys amb un debutant del filial com era Marc Muniesa, el dia del seu debut amb el primer equip, amb Pep Guardiola a la banqueta el maig del 2009, quan només tenia 17 anys, va debutar amb el primer equip del Barça al Camp Nou, va substituir Silvinho, era un gran moment per a Muniesa, havia superat una lesió molt forta després de 10 mesos, el somni complert de debutar al Camp Nou, però en aquest cas va ser l'àrbitre Rubinos Pérez qui li va espatllar el seu debut, perquè quan ja portava poca estona al terreny de joc va cometre aquesta entrada a Plasil i l'àrbitre, veient que era un jugador jove, doncs hi va ensenyar la targeta vermella. Això va provocar una indignació del Camp Nou que va xiular la decisió de Rubinos Pérez, també la indignació de Pep Guardiola que va acabar expulsat d'aquell partit.
Era Plàsil?
Sí, ho ha dit.
Sí, sí.
No era Antonio Hidalgo?
Jo he trobat Plàsil, que ho he buscat, ah, i m'ha sortit
Plàsil. És que hem buscat Plàsil. El 5 d'aquell any i per la cara ens semblava que era Antonio Hidalgo, bé, sigui com sigui. És que ens ha sorprès perquè en aquestes imatges que la gent d'Esport 3 està veient apareix en Valdés, notícia avui, apareix Silvinho, notícia avui, l'han destituït, apareix Muniesa, notícia, apareix Xavi, notícia els últims dies, apareix Valdés, apareixen tota una sèrie de protagonistes d'aquella època.
Aquella vermella per això va tenir premi, per Muniesa.
Aquella baralla va tenir premi. Ah, perquè se'l van portar on?
Al final de Roma, al final de la Champions de Roma.
Aquest és el partit previ a Roma, no?
Sí, sí.
Sí, que igual a Araujo també li surt bé la jugada, no crec. Massa d'hora, sí, aquest any queda molt lluny. Bé, a Araujo li veus recorregut, tu? El tens com... Ja sé que no però vull dir... Quan es parla d'Araujo es parla com... Oh, compte, o encara no del tot.
Bueno, jo crec que seria un dels arguments que t'ho dic,
no? Per sota.
Sí. Però un central amb molta projecció, però clar, estàs bona segona B. I aquí se l'ha de veure competitiu a primera divisió.
Todibó? I què van pagar per Todibó?
Un milió.
Un milió.
Acabar contracte al juny i van avançar pagant un milió i algun variable perquè a Tolosa el tenien castigat.
Sí, sí. Bé, doncs, aquesta expulsió que ens recordava la de fa 10 anys de Muniesa, Muniesa, que ara el tenim, a Aràbia...
Qatar. Qatar.
Qatar, bé, un país d'aquests... de la península aràbiga. Mm-hmm. A veure, del partit d'ahir, que volia comentar un parell de coses. Per exemple, Laura, ahir vam tenir sorpresa a l'11, perquè va aparèixer Arturo Vidal, mm-hmm, i va desaparèixer Busquets.
Per tercer partit ja d'aquesta temporada, tercer partit de Sergio Busquets a la banqueta, quan Busquets s'asseu a la banqueta, és De Jong qui actua de mig centre, i aquest va ser, per tant, el seu tercer partit. Fins llavors, dues derrotes contra l'Atlètic Club. En la primera jornada el Barça havia perdut 1-0, contra el Granada 2-0, i ahir, que era la primera vegada que Busquets s'asseia a la banqueta al Camp Nou, que no jugava ni un sol minut, finalment victòria del Barça per 4-0.
Aquesta absència de Busquets ve a sumar en coses que ja hem dit aquests dies, no? Que Valverde aquest any està prenent decisions i no té manies, no? Deixar jugadors abans intocables, de tant en tant, no estem castigant,
sí,
simplement.
Sí, però això serà tendència aquesta temporada. Valverde, per explicar, està convençut que l'equip necessitava energia, ritme, jugadors amb més dinàmica, i els damnificats, en principi, haurien de ser jugadors com Busquets, com Rakitic, i si no fa gols de xilena, com Luis Suárez.
Jo crec que aquesta decisió de Busquets la veurem bastants més perill aquesta temporada.
Però en partits importants com el Sevilla, també?
També.
Si tu t'imagines un partit de Champions...
Jo crec que De Jong, en via acabat la temporada, anirà agafant galons, anirà agafant jerarquia, i el veurem molt més de mig centre que d'interior. I en grans partits, també.
I això com creieu que ho viu Busquets? És a dir, és capaç d'assimilar-ho bé, o serà una gestió... És a dir, serà una de les patates calentes de Valverde aquesta temporada?
Home, agradar-li no li agrada, segur.
Vull dir, Iniesta va saber veure, no?
Iniesta va...
Bé. No? Això
és molt difícil, eh? Iniesta, Xavi, Puyol...
És molt complicat. No sé que s'acostumi a ser la banqueta, sempre volen jugar, eh?
Sí, Valverde aquí pren una decisió que sap que és molt delicada.
Sí, i aquí hi ha un factor interessant, des del meu punt de vista, que és que Valverde aquesta temporada està prenent decisions més arriscades, més valentes, que poden tenir conseqüències i erosionar certes relacions de Valverde amb jugadors importants, que d'altres temporades, potser veient que eren convenients, no s'atrevia a prendre, i a mi em fa pensar que Valverde aquest any actua de manera més lliure. Per què? Perquè potser l'horitzó a l'horitzó ja veu al final.
El Xavi està anant en peus de plom, per no dir que Valverde ja sap que és el seu últim any.
Què li passa pel cap, sí?
Podria ser-ho perfectament. És molt més probable que sigui el seu últim any que no ho sigui. Però jo crec que el tema aquest de Busquets també ha donat per l'arribada de Frenkie de Jong. És a dir, el mateix Busquets sense Frenkie de Jong possiblement no el volíem tenir a la banqueta, el volíem jugar molt més, perquè fins fa un any no tenia un relleu clar a la posició de mig centre. Ara el té.
Quan fitxa el Barça Frenkie de Jong, que algun dia explicarem algun detall desconegut d'aquest fitxatge que segur l'Oriol també ja coneix i se'l va guardar.
Tu vas guardar coses, també?
No, a mi m'han arribat posteriorment. Segons s'expliquen, se li planteja a Valverde, escolta'm, que aquest noi ve aquí per jugar, és un jugador molt important, i aquí això fa tremolar...
Les estructures,
les inèrcies, les jerarquies. Diu, sí, porteu-me'l, que estic disposat a prendre decisions.
Ara la pausa m'explicaràs, que et vas guardar o que t'ha arribat.
En un gol, si me l'estic guardant per un gol.
Ah, sí? Ai, que bé, que bé. I l'altre nom que dèiem era el d'Arturo Vidal, que ahir també va ser titular després de ja ser-ho... De ser el revulsiu el dia de l'Inter.
Sí, perquè contra l'Inter va sortir la segona part, va disputar 38 minuts i va ser clarament el revulsiu del partit. Fins i tot li va donar la passada amb què Luis Suárez va marcar el primer gol del partit. Ahir, Arturo Vidal va ser titular al Camp Nou i també va ser un dels protagonistes fins al punt que va marcar un gol després de rebre una assistència d'Artur. Un Arturo Vidal que hem dit mil vegades que no és aquell ADN del Barça, però que sap ficar-se a l'afició a la butxaca i que quan va abandonar el terreny de joc perquè el va substituir Rakitic va guanyar-se l'ovació del Camp Nou. Un Arturo Vidal que li premien el fet que lluita totes les pilotes, que cada pilota que recupera, doncs ell l'objectiu seu és recuperar-la.
El Camp Nou, conversió en Arturo Vidal.
Aquest sí que és més missatge de vestidor.
Missatge de vestidor.
Sí, escolta, si algú treballa i algú ho fa bé, té continuïtat. Jo crec que és un premi una mica a perdir contra l'Inter.
Però no és una tendència que hòstia, ara volem Arturo Vidal sempre.
No, jo crec que no.
Però l'any passat el vam veure pràcticament sempre.
Arturo Vidal aquest any serà clarament suplent i tindrà...
Ho ha estat fins ara.
Puntadíssimes aparicions.
Arturo Vidal,
sí.
Jo crec que acabarà sent el 12-13 de la plantilla, eh?
Oye, contadíssimes aparicions a l'11.
A l'11, d'acord. Crec que Arturo Vidal, a qui té la butxaca realment, és a Valverde. Sí. És un jugador que valora moltíssim Valverde, perquè a ell li agraden els migcampistes que trepitgin l'àrea, que generin desmarcades i amenacin la porteria rival, i és Arturo Vidal, això ho té.
I ara no li fa emojis, per tant, doncs, tot fantàstic.
La veritat és que l'actitud d'Arturo Vidal, després d'aquells inicis una mica extravagants, després ha estat impecable, no?
Sí.
I per mi és un jugador que porta.
Semblava que havia de ser molt terrible, no? I
aquesta temporada hi ha hagut perill, que no l'han ni convocat.
Sí.
Des del començament. I no
per boca. Mi, o sigui, és veritat que això de l'ADN, per mi és un jugador que sempre aporta i té bon rendiment. I en segons quines circumstàncies i en alguns moments de partits t'ajuda, com va passar el dia de l'Inter.
En altres, desespera, però...
Desespera, per què?
Desespera en alguns moments, però escolta...
Jo crec que és un jugador vàlid per tenir-lo a la plantilla. Una altra cosa és a canvi de quina fitxa que deu estar cobrant. Però per tenir-lo a la plantilla del Barça, per mi, i té un lloc.
Barça 4, Sevilla 0, amb Arturo Vidal de titular, Busquets de suplent, Araujo expulsat, Dembélé expulsat. Vaja, un partit que va tenir molta riquesa. Per cert, sí que era Antonio Hidalgo.
Sí? Doncs disculpeu l'error.
Com te'n recordes? Ah, perquè ho has mirat.
Home, ho hem buscat, perquè no sé si hem buscat qui era i ens ha sortit Antonio Hidalgo.
Antonio Hidalgo va jugar a l'Osasuna, doncs.
Sí, és la mateixa. Amb el Lluís Sarabén dit, va jugar a l'Osasuna? Va jugar mig any només.
Ah.
Va estar cedit.
Aquell partit el va guanyar l'Osasuna.
0-1, sí. Amb Camacho. Això la Cati, aquell partit.
Ah.
Sí, me'n recordo perfectament. Fem una pausa i atenció que juguem a casa després, eh? Futbol català, Mare Marvà, ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Torna al Saló del Caravaning i a Volkswagen estem més preparats que mai. Vine a l'estand Volkswagen del 12 al 20 d'octubre i descobreix les últimes novetats. L'esperat llançament del nou Gran California i també en exclusiva el California Outdoor. Una edició limitada amb un equipament únic de la que només se'n faran 100 unitats. No t'ho perdis, t'hi esperem.
Catalunya Ràdio.
la mitjanit, amb Francesc Garriga.
10 minuts per acabar. Els dilluns és dia de futbol català. Marc Marvà, juguem a casa. Endavant, sisplau. Bona nit. Avui que vens amb la samarreta del Club de la Mitjanit. Els dits...
Prometre.
Què farem amb aquesta samarreta? Recordem-ho. Què en farem d'aquesta samarreta?
Recordem la setmana passada. Explicàvem que tenim un pastor a Extremadura que intercanvia formatges per samarretes d'equips, d'augment equips modestos del futbol català. Aquí a Catalunya ja hi havia 8 equips que han enviat la seva samarreta. Per tant, el Club de la Mitjanit enviarà també a Navalmoral de la Mata la seva samarreta, una samarreta que, recordem, anirà en una subhasta que farà la Fundació Aratea a final de temporada, una fundació a favor de nens i nenes autistes, i que amb tots aquests diners que es recollin aniran per aquesta fundació i, per tant, el Club de Mitjanit s'assuma a aquesta causa.
Dues coses. Una, vull saber qui paga per aquesta samarreta, a veure quan cotitza. I dos,
correcte,
què triguen a arribar els formatges? Perquè tinc allà els embotits de l'Autet i si ho podem combinar tot, fotem una taula aquí...
És que ho he vist ideal, Quan he vist que l'Autet treia el fuet, he pensat...
No ho fem pel formatge. A veure, futbol català, avui amb un home de la jornada que es diu Antonio Martín. Qui és Antonio Martín?
Antonio Martín, a Lleida, és conegut com l'home dels 600. És un aficionat de 74 anys que, atenció, ahir va debutar oficialment en els desplaçaments de Lleida. Ell mateix ens saluda.
Hola, soc Antonio Martín, segueixo Lleida amb aquest 600 que té 54 anys i un saludo al Club de Mitjanit i a Catalunya Ràdio. Més que a Lleida.
Aquest senyor és del Lleida, això ens ha quedat bastant clar.
Aquest senyor és del Lleida.
Amic del Dani Badia.
És amic del Badia,
Sí.
El coneix, sí.
Sí, de fet, el Dani Badia ens ha ajudat molt amb aquesta gestió, també, amb l'Antonio Martín, que sortia també per televisió amb la seva dona Teresa, que l'acompanya en aquests desplaçaments. Ahir va començar, 54 anys té el 600, i ell en té 74, l'Antonio. I ahir va debutar anant a Egea de los Caballeros. Estem parlant de 207 quilòmetres d'anada, 207 de tornada.
Amb els 600, eh?
Ell amb els 600...
Una arrencada.
Sí. 300.
Turbo. 600 turbo.
Sí, home, va, 70 i tot, eh?
Que, perquè...
No posava turbo, darrere.
Sí. Els que ens estan escoltant per la ràdio, 600 de color vermell, autèntic.
El clàssic.
No passa desapercebut.
I a més, tot tunejat, podríem dir, amb enganxines del Lleida. I ahir, doncs, aquests 3 hores 15 minuts de viatge, d'anada, 3 hores 15 minuts de viatge, de tornada...
Ah, aquest vídeo te l'ha passat el Dani.
Correcte, sí. No, sí, el Dani ens ha...
La secció avui, la meitat és del Badia, sí. No?
Li podem donar les gràcies al Dani. I ahir hem de dir que l'Antonio es desplaça fins a Egea de los Caballeros per veure aquest empat a zero.
Però què tria? Per fer 200 quilòmetres.
3 hores. 3
hores, no? 3 hores i 15 minuts ahir d'anada i 3 hores 15 de tornada.
Un dia entre el partit anar i tornar, un dia de viatge. Bé, una jornada, sí, 3 i 3, més o menys. Un homenatge a tota aquesta gent que fa quilòmetres.
I els farà tots, Farà tota
la Lliga.
Tota la Lliga, tots els desplaçaments. Recordem, és segona B, per tant, hi ha molts equips catalans. Estem parlant de 10 equips catalans.
Però quan vinguin a Badalona o al camp del Barça B, per l'autopista pot anar un 500?
Home, sí,
si
de l'ITB passada.
Home, el Egea de los Caballeros...
No, i per Aragó, no.
Clar, el Egea de los Caballeros va agafar...
Pots venir per Nacional, també.
Ja.
La pregunta era aquesta, no volarà per l'aire.
Anirà a Orihuela, també, vull dir que anirà a València, per tant...
Orihuela està més lluny, encara.
Ha d'agafar...
Que sort que no ha tocat anar a les Canàries, com algun any.
Exacte.
Perquè anar per Jandia amb això, a Playa Jandia, no crec. Aquest és Antonio Martín. Quilòmetres i quilòmetres de futbol català. Anem al partit de la jornada, que és d'una selecció catalana amateur. Jo crec que aquest concepte encara hi ha molta gent que no el té controlat.
Sí, i el donem a conèixer aquí perquè sempre a principis d'octubre es convoca per primera vegada la selecció catalana amateur. Això es va jugar el passat dimecres. Va haver-hi partit de la selecció catalana amateur. Què és la selecció catalana amateur? Són tots aquells jugadors no professionals, per tant, segona B en avall. De fet, el 100% de la selecció catalana amateur està configurat de jugadors de tercera divisió.
Segona B no,
Segona B no.
De tercera en avall.
Tercera en avall. Perquè segona B està considerat semiprofessional. Per tant, jugadors amateurs. I aquest partit que va jugar Catalunya contra el Manresa, precisament el Manresa s'havia d'enfrontar contra el Reus, i com que el Reus està retirat, van aprofitar per fer aquest partit amb la...
Sembla Riqui Puig,
amb la selecció catalana.
El segon dels de baix sembla Riqui Puig.
Hosti, sí que sembla Riqui Puig.
Ostres, sí.
Clar, com que diu el Barça, diu, igual me'n vaig...
Ja, ara no reconec qui és. Per exemple, l'Europa portava fins a 8 jugadors.
El capità era un dels tres germans.
Que sí, un dels capitans dels germans Cano, l'Àlex, és el capità de la selecció catalana, entrenada amb aquesta selecció catalana des de ja, sí, des de fa temps, per al seu míster, que aquesta...
Toni Almendros,
que comencen aquesta puríssima, comença la competició oficial.
És que això és oficial, no ens confonguem amb la selecció catalana, on juguen els jugadors del Barça, l'Espanyol, el Girona, no. Allò és, de moment encara, partits amistosos. Mm-hmm. Aquesta juga partits oficials contra qui?
Contra, considerant a Catalunya com a selecció autonòmica, contra primer aquesta puríssima, contra altres autonomies, es juga Extremadura contra Extremadura, Aragó i Múrcia. En cas que guanyi Catalunya, jugarà per Setmana Santa unes semifinals ja contra totes les campiones d'aquests partits de la Puríssima, i en cas que guanyi, es va a Europa.
Ah, això.
I es va a Europa.
De fet, Lliga de les Regions.
Exacte, la Lliga de les Regions, que de fet a Europa l'any 2013 es perd la final. Catalunya arriba a la final d'aquesta Lliga de les Regions. Per exemple, en el seu equip, l'any 2013, Catalunya tenia Enric Gallego jugant aleshores.
Ostres,
i per aquella final...
Hi havia un davanter del Gavà, Boris Garros.
També. Sí, de fet, a la final de l'any 2013, el Boris és titular, sí, i Enric Gallego suplent, i l'acaba substituint, i acaben perdent a penals.
I ara Enric Gallego està jugant l'Europa League.
Sí, sí,
amb el Getafe.
6 anys després.
Això és la selecció catalana amateur, que... Et desitgem molta sort, aquests jugadors de tercera divisió, bàsicament. I acabem amb la xifra, que és 4-5-0, 450.
Són els minuts d'imbatibilitat ara mateix que ja suma el Sant Boià, i, de fet, és l'únic equip a segona B, tercera divisió, primera catalana i segona catalana, que en les primeres 5 jornades no han encaixat cap gol.
Ni un.
Ni un gol han encaixat el Sant Boià, i els que ens veuen per televisió, a la dreta de tot, de les imatges... És el porter del Sant Boià, és Rafa Leva.
És un mite de tercera, aquest.
Un mite de cap a peus.
I segona B també, però tercera. També.
39 anys, Rafa Leva, i és que és director esportiu a dia d'avui del Sant Boià, i també és el porter. T'he de dir que aquesta temporada l'he patit, perquè em vaig enfrontar amb el Sant Boià a la tercera jornada contra el canvi de led, i té una jerarquia en el camp que ja espanta. Ens va fer fins i tot una assistència a ell, té un xut molt, molt potent, que va acabar marcant el Sant Boià. Capità d'aquest Sant Boià, 450 minuts, de moment, sense encaixar cap gol, el Sant Boià és tercer ara a primera catalana.
El Rafa Leva, jo el recordo jugant al Manresa, mm-hmm, i fa molts anys d'això.
Sí, sí.
Quants anys té Rafa Leva?
39 anys, ja estem parlant.
39.
Sí, avui ni tu ni jo estem gaire atents.
Sí, sí. Ah, ho ha dit ja.
39 anys, però... Abans de Manresa tenim ha jugat també el Masnou.
Digues.
Diu a la Garriga.
No, estava mirant l'escaleta i ho deu haver dit just en aquell moment.
Està en forma, però Rafa Leva amb 39 anys. L'hauries de veure, és el que et comentava. Sobretot té un xut potent també i té un reflex encara sota pals amb l'edat que té.
I
per
tu,
mi,
i tu
bastant
estàs
interessant.
Tu estàs en forma?
Estem... M'estic posant en forma.
O vols fitxar per l'equip de la ràdio o què?
Sí, clar. Home, recuperar el millor jugador de la història de l'equip.
Estaria bé.
O de la tele. Com a representant.
O de la tele, no? No, de la ràdio. De la ràdio. Ara que anem a la negociació, però espera, perquè parlant de Rafa Leva, que té 39 anys, sí, la setmana passada vam obrir la llista de jugadors veterans i ja ens han anat arribant noms.
Sí, vam demanar, recordeu, jugadors veterans del futbol català. Doncs Rafa Leva entra a la llista, però atenció, entra a la llista per baix, perquè ara mateix qui lidera aquesta llista ens l'han fet arribar Manuel Linares, amb 47 anys, migcampista de la Guàrdia de Quarta Catalana. Avui parlava amb el president de la Guàrdia i em diu, és petitó, diu, però té una força, és el millor de l'equip encara.
Carai,
diu,
47 anys, eh?
47 anys. També tenim a José Miguel Morales, sí, que aquest també és un...
Mític. És un mític de segona B, eh?
Segona B, actualment en el Badalona. I Enric Socias, 40 anys, central del Valls, jugant a primera catalana, ex-tercera divisió, també.
Doncs això és el futbol català amb Marc Marvà, el que ara, amb una mica de fuet, intentarem fitxar per l'equip de futbol sala de Catalunya Ràdio.
L'Oriol Domènech és el meu representant.
Quan comença la Lliga, Xavi?
Divendres. Dijous, nosaltres.
Jugueu vosaltres?
Jo hi aniré, però crec que la primera jornada sóc baixa.
No està en forma.
Ho superarem.
No estic en forma. Nosaltres tornem demà, perquè estem en forma al programa. Físicament poder no, però per fer el programa encara dona. Gràcies a tots els que ho feu possible. Podeu recuperar el programa a l'app de Catalunya Ràdio i a la web d'Esport 3. Ens retornem demà. Que tingueu una bona nit. Adéu-siau.
Ei, mira aquell núvol. Sembla una tortuga.
O un cargol.
Ah, que boniques.
Tranquil·litat és que només et preocupi mirar el paisatge. La resta és cosa nostra. Vine al teu servei autoritzat SEAT i fes una revisió de seguretat gratuïta. SEAT Contigo. Què necessites avui?